Psychopath.
Hem priorat de Ràdio Falset. Avui comencem un nou any. Avui dissabte, el dia 11 de gener, a partir de les 11. Mira que cau, quasi, consona això. 11 de gener, a partir de les 11, el nostre programa. El nostre programa de veus compartides al voltant de la comarca del Priorat. Priorem Priorat, un programa per la promoció cultural i social de la nostra comarca. Avui, 11 de gener, amb el número 126 de programes des de l'any 2008, a l'octubre de 2008, fins avui. Acompanyem mensualment aquí, amb vostès, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Comencem les entrevistes, les donacions de veus de persones que tenen iniciatives solidàries, iniciatives artístiques i iniciatives econòmiques de tota classe. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Avui tenim entre nosaltres a Montserrat Atzarias. Montserrat Atzarias té una afició artística a partir del vi. Ens pots explicar en què consisteix aquesta tasca de recerca al voltant del vi que té una aplicació a l'art?
Oh, i tant. Doncs mira, jo m'apassiona el món del disseny i també tot el relacionat amb l'art, la pintura, el dibuix. I bueno, doncs va ser que una vegada, barmant amb la família, se m'va encendre la llum i vaig pensar què passaria de si provés de pintar amb el vi. I sí, vaig començar així mateix, fent una carta de colors amb tots els vins que jo tenia per casa, amb uns sants priorats, i vaig pensar que això doncs, tenia moltíssimes possibilitats. Vaig començar fent retrats, perquè a mi m'agrada molt dibuixar retrat, i quan vaig veure que això s'oxida, que el color se m'oxidava i que em quedava com esvaït, doncs vaig estar buscant a veure com podia solucionar. Per una banda, vaig arribar a les mares del vi, que és el solatge que queda a les tines després de la primera fermentació, que té uns colors molt vibrants i molt intensos, i això ja em donava molt més color. I després, encara amb això no n'hi ha prou, perquè òbviament també s'oxida, i llavors el que faig és que quan tinc el dibuix, la pintura acabada, la digitalitzo i llavors la reprodueixo amb serigrafies, i per donar-li valor de peça d'art són sèries limitades aplicades sobre metall, sobre fusta i sobre fil de cotó. Doncs res, espero que us sorprengui i em donaré per satisfeta si alguna d'aquestes pintures us traslladen en algun dels nostres racons més bonics de Montsant o us suggereixen les vostres interpretacions més personals.
Estem aquí a la TAP, la TAP a Tarragona, l'antiga plaça de Toros. Avui dia es diu Tàrraco Arena Plaça i han fet aquí una trobada de connecta de la Diputació de Tarragona per potenciar les empreses i el món del treball i sobretot assessorar. No? Tenim a nosaltres, com es dieu?
Jo em dic Eva i estem a la delegació d'Acció a Tarragona.
Jo em dic Paula i també estic a la delegació de Tarragona.
Eva i Paula, molt bé, molt bé. Aleshores, al Priorat què podem oferir? Què informarem? Del quin camp d'empreses?
Sí, el Priorat, a veure, és un territori en el que nosaltres treballem. Nosaltres des d'Acció som una agència que està escrita al Departament d'Empresa i Treball i moltes vegades doncs, tenim sinergies també amb el Consell Comarcal del Priorat, a part de treballar també doncs, amb tots els cellers o empreses que estiguin allà ubicades també al sector industrial.
Molt bé. Que són les denominacions d'origen, les que siguin de l'oli, del vi...
Exacte, sí, sector. Sobretot treballem més amb el sector del vi. Tenim, doncs, bueno, tenim diversos cellers que estan treballant conjuntament amb nosaltres. Tenim uns ajuts també específics d'Acció. Tenim un programa, que és el Catalan Wines, que és que aquestes empreses, les bodegues, aquests cellers, puguin treballar amb nosaltres, no?, per viatjar a algun país, no?, per poder fer aquest programa.
Molt bé. Coneixeu el Priorat?
Sí, exacte.
Heu estat? Sí, bé, nosaltres sí. Aquí...
No només per feina, eh? També...
També
visita turística, exacte.
I la natura, el Montsant, sí, no? Tot això.
Sí.
Doncs molt bé, nosaltres aquí a Priorat en Priorat fem un programa per donar a conèixer doncs, iniciatives al món de la... no sols de la ciutadania, sinó també de les empreses i de l'empadronament que necessita la joventut també, i donar ànims com vosaltres, que sou joves. Què voleu dir? Un missatge pel Priorat.
Pues no res, que ànims, que crec que esteu fent molt bona feina, sí. I bueno, que qualsevol cosa que necessiteu, aquí estem.
Pues molt bé, aquí en aquests moments a la trobada del TAP, aquestes jornades que es fa per promoure les empreses i l'economia del nostre país. Bé, tenim aquí persones que han estat al Priorat, aquí a la TAP, avui aquest dia de Connecta de la Diputació de Tarragona. Nosaltres, Minerva, bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
Molt bé, tu coneixes el Priorat?
Sí que el coneixo, i tant. Com a bona escaladora,
coneixo. Ai, l'escaladora, ja m'ho imagino. Escaladora a tope. I veus, coneix a Margalef, no?
Exacte. Bueno, és el lloc, jo crec que és la meca de l'escalada a nivell... una de les meques de l'escalada a nivell mundial. Sí, i tant.
Si vas a Margalef, què feu? Un dia, dos dies, cap de setmana o com és?
Sí. A veure, jo com que soc de Lleida em quedo a prop i llavors puc fer un dia, però sí que m'he quedat a un cap de setmana a Margalef.
I llavors a dalt es quedeu a dormir tot o com funciona això? O pugeu i baixeu?
Sí. A veure, els escaladors, la veritat és que som bastant... ens adaptem a tots els llocs i no ens fan mandra les coses ni tenim cap mania. I llavors ens quedem a qualsevol lloc, ja sigui el nostre cotxe a dormir
I si fa bon temps també podeu estar dalt,
sí,
no?
Sí, i tant.
Dalt.
Sí. Sobretot a la primavera.
Jo que tinc me fa por a les alçades, escolta, és una admiració que pugui estar parlant amb tu, no? Bé, i llavors quan hi va? Ara a l'hivern, bueno, ara anem a l'hivern, no?
A veure, a l'hivern, sí. Si fa solet, s'està bé, però sí, jo diria que les millors èpoques per anar a escalar Margalef és primavera i tardor.
Molt bé, home, Cal Bernet, ho veus conèixer, eh?
Ah,
és
sí.
Un bar que hi ha allà a la plaça.
Sí,
nosaltres li vam fer un homenatge de més de 100 anys que té aquell bar,
vale.
D'acollida allò que no podien reconèixer la Generalitat perquè no tenien papers, us van cremar la guerra,
vale.
I els van fer un homenatge. Molt bé, el de bicicletes, aquí tenim el de les bicicletes. Que has anat al Priorat amb bicicleta?
Hola, bon dia. Sí?
Sí, bon dia.
De fet, aquest agost vam anar, estic amb una empresa que fem bike tours arreu d'Europa i aquest agost vaig anar al Priorat. Ens vam allotjar a Mas d'en Bruno.
Ah, oh, Mas d'en Bruno, molt bé. Fan això, mariatge per la comarca i tot així.
Sí. També vam anar a fer una cata de vins i ens van agradar molt les carreteres per allà, revirades, sense trànsit i...
Molt bé.
Molt ideal per la pràctica.
Bueno, són llocs que vas, has de disfrutar, bicicleta, el que sigui, però no pots marxar sense dormir i fer un bon mitjà, no?
Exactament. Sí.
Pues molt bé. Quan tornaràs al Priorat? Aviat?
Espero tornar en breus, perquè em van quedar pendents algunes d'aquelles carreteres sinuoses per fer amb la bici i espero que en breus.
Pues bé, us animo aquí a Priorat, en Priorat. Ràdio Falset. estem aquí. Has estat al Priorat?
Sí, un parell de vegades.
Un parell de vegades. I què és el que t'agrada més del Priorat?
Doncs les rutes vinícoles que teniu.
Bueno, és que les vinícoles són inolvidables, no?
La vinya que teniu.
La vinya, no? A veure, vosaltres què oferiu aquí a l'etapa avui de la Diputació Connecta?
Nosaltres som una fundació privada, tenim més de 30 anys de trajectòria al servei a les persones. Avui venim a potenciar un servei que és la llançadora, que és una incubadora per un projecte de 12 joves, on els ajudem a madurar la idea de negoci a través de formació, a través de contracte laboral...
I aleshores, si ara està escoltant un jove o hi ha una edat concreta per connectar amb vosaltres o el que sigui, què hem de fer?
A veure.
La Núria, ah, molt bé.
Hola. Hola. Pues mira, entre 18 i 29 anys...
Sí, conec una colla.
Pues perfecte. Sí. Pues pot contactar amb nosaltres a través d'Autoocupació, Tarragona, i nosaltres els informarem de tot, no?
Molt bé. I llavors què es necessita? Formació, iniciatives, ganes de fer coses o què?
Pues ganes de tindre emprenedoria i de formar un negoci, de crear un negoci.
I es pot crear, no sols a Priorat, a tota Catalunya, perquè s'estan escoltant de tota Catalunya, perquè es pot baixar no sols per antena, ni tan sols directe, sinó per internet. Doncs molt bé, ha estat un plaer parlar amb vosaltres. Tu també coneixes el Priorat?
Sí, clar.
Sí? Què has fet? Que ho he fet, el Priorat? Que ho he fet?
Bueno, alguna jornada hem anat, no?
Sí. També, anem a treballar de vegades.
Ah, Consell Comarcal o alguna bodega, alguna empresa,
no? Jo parlava dels vins, però clar,
també les dues coses.
Molt bé, molt bé, ha estat un plaer, molt bé. Priorat, Ràdio Falset. Bé, tenim avui... Bon dia.
Bon dia.
Tenim aquí a nosaltres l'Andrea. L'Andrea, de què estàs especialitzada professionalment?
Jo sóc arqueòloga, però treballo com a divulgadora científica de l'IPES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.
Molt bé, que està a la URB, a la Tarragona i tal, i avui fas una xerrada sobre els... revelem, no? Els...
Sí, avui parlaré de l'evolució humana, però sobretot em concentraré en aquells estudis de l'IPES i els jaciments que treballem a l'IPES i com ens han ajudat a entendre doncs, la nostra evolució tant biològica com social.
Bé, nosaltres som, vostè, a causa de Copa la Pau i abans de l'estiu vam anar a Burgos i vam descobrir el patrimoni de la humanitat, la catedral, sobretot, i després a Tapuerca i tal. Com estan escoltant, i és un programa de Priorat, d'això, com està? Hi ha algun treball relacionat? Perquè vam fer un curs d'informant turístic a la Serra de Montsant i a Capçanes hi ha restes arqueològiques. Vosaltres com ho tenim, això, el Priorat i tota la zona, el territori?
Sí, a veure, tota la zona del territori té molta riquesa de la prehistòria. Nosaltres tenim jaciments, seguim el riu, sobretot, perquè al voltant del riu és on trobaríem doncs, les restes humanes. No? La importància de l'aigua era superimportant. I hem trobat, sobretot, moltes restes pictòriques a rupestre. Es troba en tota aquesta zona a rupestre des del més antic fins al més recent. O
sigui, sí, van dir que el Priorat, que és candidat a Patrimoni i Humanitat, i van dir que ja se pot estudiar tot, des de la prehistòria, la història, totes les èpoques històriques, perquè de l'època musulmana, cristiana, art... la Cartoja d'Escalell i tal. Has estat al Priorat? Ens has visitat?
Sí, he visitat el Priorat i tant, té molta riquesa històrica en tots els periodes històrics.
Pues molt bé, aquí doncs, avui, aquí a l'Ateneu de Tarragona, parlarem del Priorat i parlarem també del territori i sobretot ens explicarà com els misteris de l'evolució humana i ara que estem projectats, com ja vam dir a l'altre programa, de cara a la intel·ligència artificial i què serà el nostre futur, un futur que és incert, però la incertesa sempre hi ha estat, no?, una mica. Pues molt bé, Andrea, moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Aquí a Priorem, Priorat, Ràdio Falset. tenim aquí també persones que coneixen el Priorat. Bon dia.
Bon dia.
Bé, en què han anat a veure el Priorat? Què coneixen? A veure.
Doncs la cartoja d'Escala d'Ell, que ens va, la veritat és que ens va agradar moltíssim. I també les diverses caves vam estar visitant. Vam estar visitant també la forma de conrear la vinya al Priorat, que és realment espectacular, fent totes les terrasses aquelles i, a més, amb la licorella. I ens va, la veritat, ens va agradar molt.
Pues bé, aquí descobrim persones que són... Vostès on viuen, normalment?
A Barcelona.
A Barcelona. De Barcelona, aquí a parlar del Priorat, la coneixen i ja que tornareu aviat, no, també?
Sens dubte.
Allí. Pues a veure, seguim aquí amb el programa Priorem Priorat, Ràdio Falset. A nivell del Priorat es porten a terme diverses activitats, com sempre el tradicional pessebre de casolans, i altres activitats que són moltes i que simplement és important. Doncs ja avui, 11 de gener, després de passar aquestes festes de Nadal, Cap d'Any, dels Reis i el que significa, seguim aquí amb el contacte amb persones rellevants, a veure si coneixen el Priorat, i que també pot haver persones del Priorat que els hi pot interessar, com és el cas de la ONCE. ONCE, una organització dedicada a persones amb dificultats visuals. Bé, tenint entrevistes amb persones relacionades al món de la ciutadania i les seves necessitats i interessos, avui tenim amb Josep Vilaseca. Bon dia.
Bon dia, què tal?
És director de la ONCE, no?
Correcte, sí.
Aleshores, també m'estan escoltant del Priorat, les persones estan escoltant, i també com és un programa que també s'escolta baixant de la pàgina web, que es pot escoltar, ens podries dir que has visitat el Priorat?
Home, el Priorat, jo diria que és el meu lloc preferit de tota la província de Tarragona. I, bueno, hi ha un poble que em sembla màgic, que la veritat és que és un poble que hi vaig molt poc, però sempre que hi vaig, em teletransporta. Ja s'imagina quin poble és Escala d'Ell, i la veritat és que, bueno, quan hi vaig allà m'hi trobo molt a gust, i el Priorat sempre que hi he anat, bueno, doncs sempre he tingut molt bons records, perquè sempre hi ha hagut una copa de vi pel mig, així que no puc dir altra cosa que sempre és un lloc, doncs, que m'ha tractat molt bé el Priorat.
Natura, història, art, tot aquest mundillo, no? Tot el camp aquest. Aleshores, de cara a persones que estan necessitades a nivell visual, què podem transmetre avui aquí al Priorat?
Home, a mi m'agradaria transmetre un missatge de tranquil·litat, no? De dir, mireu, les persones amb una discapacitat visual, dintre de la desgràcia que és patir una discapacitat, tenir un problema d'aquestes magnituds, tenim la sort que al darrere hi ha una institució que ha complert 86 anys, que es diu ONCE, i que el que fa és acollir-los, escoltar-los i després ajudar-los. Ajudar-los a què? A ser persones més autònomes, a valdre's més per si mateixes. I això ho fem amb uns professionals que hi ha aquí a l'ONCE, són tècnics de rehabilitació, hi ha un equip d'atenció bàsica, hi ha psicòlegs, hi ha treballadors socials, hi ha mestres. Llavors, amb l'ajut de tots aquests professionals, la persona invident, la persona cega, pot tornar a fer una vida dintre de lo que cap bastant normal.
Nosaltres, en aquest moment, com a causa Copa per la Pau, fem entrevistes a persones de totes les edats, i en aquest cas estem per conèixer l'experiència, la vivència de persones cegues de naixement, de persones cegues. Vostè és cega de naixement o és cega després de néixer? Per entendre.
Sí, jo vaig perdre la vista als 18 anys. Jo fins als 18 anys era miop, duia ulleres una mica gruixudes, tenia una bona miopia, i de sobte va venir una enfermedad, aquesta enfermedad es diu glaucoma, i és una enfermedad que no avisa, i llavors, bueno, en qüestió d'hores o minuts, em vaig quedar doncs, un 95%, vaig perdre un 95% de la vista. I, bueno, i a partir de llavors, doncs, tornar a aprendre molts processos. L'any vinent ja farà 40 anys d'això, i la veritat és clar, ja fa molts més anys que visc no veient-hi que veient-hi, amb la qual cosa ja m'he habituat amb aquesta nova situació i estic molt, ho tinc molt, molt per la mà.
Pues moltes gràcies per la seva entrevista. Tenim un referent, la 11. Si algú necessita algun tema, podem parlar-ne. Nosaltres som priorat. I aleshores, pues, tot el que sigui drets humans, informacions puntuals, temes de dol i tal, pues, estem a la seva disposició. Aquí a Tarragona, com a director, quant de temps porta?
Porto dos anys, i la veritat és que m'hi trobo molt còmode. És un territori molt amable, la gent, bueno, m'he trobat gent meravellosa, vull dir que estic, la veritat és que estic molt còmode a Tarragona, no podia estar millor enlloc.
Pues molt bé, moltes gràcies, i aquí sàpiga que estem a la seva disposició, sobretot per informar i també animar i donar suport a les persones. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Està escoltant Priorem Priorant, Ràdio Falset. Bon dia, tenim aquí nosaltres el Miquel. Hola, bon dia, Miquel.
Bon dia, Josep Maria, què tal?
Què vas estudiar, tu?
Mira, jo vaig fer periodisme, tinc la llicenciatura en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí, i ara doncs treballes aquí, no?, a Tarragona Ràdio.
Sí, ja fa, mira, doncs enguany farà 15 anys que estic aquí a Tarragona Ràdio des del 2009.
Molt bé. Aleshores, la teva qüestió és la invidència, no?, que no veus i és de naixement, no?
Sí, correcte, soc cec de naixement, sí.
Aleshores, hi ha una diferència molt gran, no?, si un és més gran, se fa com l'altre dia el Josep Vilaseca, no?, el director de l'ONCE, que ell als 18 anys, no? Llavors, ja ho recordo. Tu com recordes, per exemple, moments de la infància?
Bueno, jo en principi vaig néixer, com deies, cec. Sí que és veritat que quan era petit veia alguna llum i algun color, però no m'aportava cap informació, diguéssim, útil o usable amb el que és la vida quotidiana, no? I llavors, als 7 o 8 anys, doncs, vaig acabar perdent aquesta poca informació que tenia, que tampoc et dic, no era més útil de poder saber si una llum estava encès o no. És a dir, no veia ombres, no distingia objectes ni res. I records de la infància, doncs, evidentment, doncs, els records els tens a nivell de sons, a nivell d'olors, a nivell de sensacions. No són records visuals, òbviament.
Són auditius.
Són records auditius.
Converses, per exemple.
Sí, o situacions, o has estat en un lloc, doncs, recordes un son, recordes unes olors, recordes unes sensacions. Tot són com si amb aquest, tots al final recordem, la majoria de records són visuals perquè és el sentiment potser que té més força, el sentit, perdó, que té més força, però és com si li traiessis aquest sentit de la vista, doncs els altres quatre guanyarien molta més, molt més pes, no? Doncs a nivell tàctil, a nivell sonor, a nivell olfactiu i així.
Clar, nosaltres ara estem fent un treball d'investigació sobre els neuroaprenentatges i veiem, doncs, que veure les dificultats que pot haver, per exemple, coneixem la Montessori, que va començar a utilitzar, a aprendre les lletres amb tàctil, no? Tu quan vas aprendre a llegir i escriure, quin sistema vas utilitzar?
Mira, llavors jo tenia, bàsicament era el mateix, el que passa que potser no li havien posat nom encara o no s'havia estandarditzat tant, però jo recordo que jo vaig poder estudiar a nivell d'escola integrada, és a dir, abans, fa molts anys, fa més de 30 anys i de 40, les persones cegues rebien formació en una escola específica per a persones cegues, no? Vull dir, hi havia uns internats o unes escoles específiques, i allà rebien l'aprenentatge, aprenien a llegir i escriure, aprenien l'estil de vida, aprenien a moure's. Què passava? Que quan aquestes persones sortien d'aquestes escoles, d'aquests col·legis, se trobaven amb una societat que no estava preparada o que ells no estaven preparats per a aquesta societat. No? És a dir, ells se movien molt bé per un món pensat o ideat per persones cegues, però quan sortia de la societat no bé, hi havia aquests desajustos, no? La ONCE i el sistema educatiu a nivell d'estatal i català van apostar des dels anys 80 per la integració, És a dir, que jo anava a classe amb els meus companys que no eren secs, mentre ells aprenien a llegir i escriure d'una manera normalitzada amb lletres amb tinta, jo ho feia amb lletres en braille a nivell tàctil. Hi havia una professora de la 11 que em donava suport, que venia a estar amb mi a l'aula quan ho requeria, i ja vam aprendre, t'ho deia per això, que ja vam aprendre a llegir i escriure amb elements tàctils. És a dir, si el braille el conformen 6 punts i són aquestes combinacions de 6 punts, doncs nosaltres anàvem traient i posant punts d'una mena de juguet o d'una mena de joguina o d'una mena de motlle, que això ens permetia ja doncs, anar prenent les lletres d'una manera completament tàctil, i perquè al final el braille es basa en el tacte. O sigui, bàsicament són combinacions de punts en tacte, no? I ho fèiem d'aquesta manera.
Bé, una altra cosa és, per exemple, coneixes el priorat? Has estat alguna vegada?
No massa, no el conec massa, però és una assignatura que tinc. Que
sí, bueno, nosaltres aquí a Tarragona, Ateneu Tarragona, expliquem, per si algú vol anar a un priorat, com pot ser aprofitar millor el viatge i tal. Un dels temes, ja que parlàvem amb tu, seria com adaptar perquè puguin ser visitades persones doncs, que tinguin problemes de visió i que en poguessin haver o uns museus o parts de museus que poguessin tenir coses, aspectes tàctils, no? Seria, perquè quines condicions tindria que haver? Se podria anar per la muntanya, per exemple?
Sí, tu penses que al final, clar, això depèn de cadascú i de les possibilitats que tingui cadascú a nivell motriu, no? Però, bueno, això sigui sec o no sigui sec, hi haurà gent que li encantarà anar per la muntanya. Jo, per exemple, he anat a fer senderisme amb la meva dona o amb la família, he anat en bici, he anat a córrer, vull dir que es depèn de les possibilitats que tu tinguis de moure't. Al final, jo penso que abans, per exemple, adaptàvem molt el tema del turisme amb la informació, no? Que t'arribés la informació, o sigui, és amb audioguies, que està molt bé perquè et van explicant per on vas i per on te mous, això està molt bé. A nivell visual o a nivell d'informació escrita, abans sí que és veritat que arribaves als museus i potser hi havia una guia que havien confeccionat en braille, havien fet un llibre. Ara això ja no és tan útil, entre cometes, perquè tu la informació ja la pots haver disposat abans o fins i tot amb el propi telèfon mòbil pots fer una foto i et llegirà aquell panell o et llegirà aquella informació visual que tens al davant. Jo crec que ara s'ha d'apostar molt pel turisme accessible a nivell d'experiències, no? És a dir, si jo vaig a un museu i a mi m'expliquen que tinc unes imatges, unes fotografies, a mi evidentment no m'aportarà res, però si en canvi en aquell museu puc fer una experiència o puc viure una experiència diferent a nivell tàctil, a nivell olfactiu, a nivell de tastos, a nivell del que sigui, doncs per millor serà l'experiència turística, no?
Una fira de l'oli, per exemple,
correcte.
Tastos, sí, que pots tocar, sí. No? I que pots...
Exacte. Sí. Després, a nivell de la muntanya, evidentment, no? Si jo vaig a un paratge, doncs no veure el que hi ha al meu voltant, però podré notar l'aire, podré notar el so, podré notar la situació, podré notar l'orientació, però, clar, està més basat en l'experiència, no tant amb lo visual, lògicament, perquè no tenim aquesta part.
Bé, com a informador voluntari del Parc Natural de la Serra de Montsant, no? I estic de referent al Museu de Cabassers com a voluntari, doncs és interessant doncs, que hem après molt en aquest sentit, a veure com podem adaptar millor, no? Aquests recursos que poden ser museus, caminades, camins, sí. Que puguin ser també adaptables doncs, a persones, no? Que tenen aquestes dificultats.
Moltes vegades no és tan complet, no és dificultós adaptar-ho, vull dir, no requereixen grans adaptacions amb altres, amb qüestions d'altes discapacitats físiques, sí, no? Perquè hi haurà el que abans diria les barreres arquitectòniques, que ara ja és un tema que no s'utilitza tant, però que sí que és veritat, vull dir, a nivell de caminar o a nivell de moure's. Però moltes vegades és simplement doncs, això, pensar i tenir en compte si la persona explica, doncs, posar exemples que una persona sigui capaç d'entendre, no simplement mireu a la dreta i veureu tal, mireu a l'esquerra i veureu tal. Això, evidentment, a nosaltres no ens aporta res, però sí que intentant donar descripcions més detallades, intentant explicar més l'espai, bueno, és pensar-ho.
Bé, si un dia puges al privat, ens ho dius, que t'ensenyaré, t'explicarem el retaule gòtic del poble amb aquesta visió, no?, d'accessibilitat, no?
Perfecte.
I bé, gràcies per la teva entrevista. Obrim una perspectiva també a la inclusivitat i a l'accessibilitat, en aquest sentit, als recursos, i com a voluntaris, orientadors, doncs mirarem a veure quins llocs són més amens perquè es pugui anar sense riscos, uns, clar, hi havia itineraris més de més risc i d'altres, que també estiguin adaptats a vosaltres. I moltes gràcies per l'entrevista i a veure si també podem anar descobrint aquests models d'aprenentatge que tenen els infants i també totes les edats tenim, que és recursos visuals, auditius i també doncs, el que sigui el tacte, per exemple.
També és molt important. Sí,
el tacte i també el gust, les olors, no? Sí, sí. I això també és una riquesa per tots.
I dona molta informació. Gràcies.
Pues moltes gràcies a tu, Miquel González, periodista. I seguim aquí en el nostre programa Priorem Priorat, Ràdio Falset. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, estem aquí a Priorem Priorat, avui a 11 de gener 2025. Estem amb nosaltres, com et dius?
Em dic Núria Estella, de casada Núria George.
Molt bé, Núria George, perquè ja sona que té relacions internacionals. Però ara anem a veure, coneixes el Priorat?
Sí, el conec molt bé i de molts anys. El meu germà es va casar amb una noia del Priorat, una noia molt maca, Maria Cinta, i nosaltres, jo i la meva família, hem estat molts anys visitant el Priorat, els pobles del Priorat, tot el que és, diguéssim, Gratallops, Porrera, Siurana, Escó, on hi ha la central nuclear, ara mateix hi he tornat, i és una... el Priorat és molt interessant, també m'ha interessat molt, per saber aviam quina era l'economia del Priorat, que són les olives, òbviament, i també el vi, les bodegues de vi, les que també he estat visitant bastant. No? El que m'ha agradat específicament és on està Escaladell, el poble de...
La cartoixa d'Escaladell.
La cartoixa d'Escaladell, que està en el poble de...
d'Escaladell, que és Morera de Montsant.
Ah, això, la Morera de Montsant. Hi ha una bodega molt interessant en allà que sembla ser que no feia massa la portava una senyora, la...
Bueno, l'Assumpción Peire, Assumpción... que va morir l'any 2010.
Ah,
va morir,
molt bé, molt bé.
Que va estar tots els anys, doncs, dels anys 70 o així, portava tot el negoci del vi d'Escaladell. Sí.
Precisament, que jo la vaig anar a visitar i ella ens va ensenyar les bodegues, ens va ensenyar també unes excavacions que s'havien fet perquè s'havien trobat unes runes romanes i estaven com a espècie de museu. Ens va ensenyar com el vi es processava, s'administrava, es cuidava... i em va semblar molt interessant també el fet de que tenim unes celebritats que han tingut aquí al Priorat unes bodegues com el Lluís Llach, el Joan Manel Serrat i, en fi, vull dir, això és clar, ha fet el Priorat famós i també la seva gastronomia, perquè ara sé que hi ha uns restaurants estupendos.
Molt bé, molt bé. Molt bé, Núria, llavors de la teva vida, que sé que has viatjat per tot el món, què et pots de quina experiència tens a nivell del món? On has estat, més o menys?
Oh, bé, on he estat? Doncs he estat a diversos llocs també degut a feina, no? A temes de feina. Primer, quan jo era jove, treballava d'administrativa en una oficina, això no m'anava massa bé a mi, estar tan tancada. I vaig decidir, a l'edat bastant jove de 17 anys, d'anar-me'n al sud de França, Andorra, a fer unes feines pues, una miqueta trivials, no? Però allà em va donar l'oportunitat d'aprendre el francès, òbviament. Després vaig tornar a Barcelona, vaig tornar a la feina i se'm va ocórrer que voldria estudiar l'anglès. Aleshores me'n vaig anar a Anglaterra, me'n vaig anar a Londres a estudiar. L'experiència de Londres va ser molt bona, a més era l'època on era de moda el Carnaby Street, tota l'època dels Beatles, dels hippies, i m'ho vaig passar molt bé perquè a més estava visquent al West End, al costat de on passava tot. Hi havia els teatres, hi havia, en fi, totes les arts, les modes, i allà vaig estar molt bé. Però vaig decidir, com a anècdota, que jo no em casaria mai amb un anglès, amb un britànic, perquè eren molt callats, eren molt diferents del que jo era, el que som els espanyols, oi? I vaig pensar, aquesta gent no donen a donar els seus sentiments, no? No parlen de les seves emocions i nosaltres ho diem tot. I vaig pensar, això no és per mi. Vaig tornar a Barcelona, a la feina, una feina que jo ja tenia, que era de treballar en diverses empreses, i em van enviar amb una multinacional. I llavors, curiosament, vaig conèixer amb un britànic que va ser el meu marit. Aquestes les ironies de la vida, oi? I aleshores, com que estàvem treballant amb una multinacional, vam anar viatjant de país en país. Vaig estar, bueno, primer de tot vaig anar a Noruega, que és on ella estava treballant, va vindre a treballar de forma temporal a Barcelona i a Sant Carles de la Ràpita. I després d'això, després de Noruega, vam passar a Venezuela. A Venezuela, que és on vaig tindre els meus dos fills. I després de Venezuela, que vam estar 3 anys a Maracaibo i 2 anys a Caracas, vam passar al Qatar, a Aràbia, a Doha. Allà jo vaig, els nens anaven creixent, anaven a l'escola i llavors jo vaig començar a treballar en una escola francesa per 5 anys, em sembla que vam estar allà. Després del Qatar ens en vam anar cap a Holanda. I a Holanda, doncs, va ser molt bonic, perquè ens va agradar molt aquest país, molt bonic. Jo aleshores estudiava, donava classes de castellà, era doncs, també la representant britànica, la representant hispana de l'escola britànica, també tenia feina, era un treball voluntari, em va agradar molt. I després d'això, d'uns 8 anys d'estar a Holanda, vam anar cap a Anglaterra. I allà és on ara jo visc i estic, doncs, d'una forma ja, crec que em quedaré allà, però visito molt, torno molt a Catalunya. I cada vegada que vinc a Barcelona, que és d'on jo soc, vinc a Cabassers a visitar la meva família, també.
Molt bé. El priorat, aquí, el priorat, una persona cosmopolita, quasi, no?, del món sud-americà, Aràbia, bueno, pràcticament tot desordenat. Doncs bé, ja seguim aquest programa Priorem, Priorem. Ràdio Falset. Aquestes festes de Nadal, Cap d'Any, Reis, han pogut fer també entrevistes a persones que segueixen visitant la nostra comarca. En el cas doncs, de trobar-me amb persones, doncs parlo amb elles i algunes pots gravar, però n'hi ha altres que doncs, no els interessa o no... Bé, és una opció, no? I persones que venen de resta de Catalunya, i també del País Valencià, que venia a fer una caminata al Montsant, i em vaig trobar també 2 de l'Aragó, i després moltes persones eren de Tarragona, Reus, després hi havia de Barcelona, de Sabadell, i ha estat molt interessant. I que me destaquen aquestes persones? Doncs bé, alguns temes han estat els que resideixen aquí, i els que resideixen permanent aquí o són visitants de quan hi ha vacances, així, han destacat els casals de Nadal, els casals que hi ha hagut aquests dies per diversos pobles, en el qual la xicalla, els nois i les noies jugaven, un dia es feien un poble, en un altre. I també es va destacar que a l'estiu, també fent un abonament als joves, poden anar d'abonament d'un poble, d'una piscina, per exemple, poden anar a altres piscines i així també facilita doncs, trobades socials, poder jugar junts aquests joves a les piscines d'altres pobles i trobar-se amb antics amics o antics companys d'estudis de l'Institut del Priorat. Nosaltres, com a associació i a nivell com a persona, doncs entrevistem persones, fem conversa, conversa del que un vulgui parlar i així no sols aprenem nosaltres, que també aprenen els altres. També com a informant turístic acreditat pel curs que vam fer al Parc Natural de la Serra de Montsant, doncs també pues, si algú va pel carrer o a Escaladell o en altres pobles del Parc Natural, doncs que caminen o passegen, els saludem i que necessiten saber alguna informació, alguna orientació, i això ha estat interessant perquè s'han trobat gent, tant per exemple a Escaladell, que fan l'itinerari de la conreria i visiten la cartoixa. Per tant, estem aquí a Priorat, un programa de ràdio que serveix per donar a conèixer el Priorat a fora del Priorat, com dins del Priorat, descobrir persones, contactar amb elles, oferir-se en atenció de qualsevol tema, però sobretot la conversa i sobretot l'orientació turística, compartir experiències, donar contactes de persones que fan visites guiades gratuïtes, com també museus, i els seus preus, no?, que poden tenir, a les pàgines web on els podem trobar. Tot això aquí, Priorat, Priorat, Ràdio Falset. Aquesta primera setmana, 2025, hem entrevistat aquí a Tarragona alumnes de l'ESO, que bé, estem fent un programa de suport a les famílies que consisteix en un espai, una biblioteca, li diem biblioteca assistida Coppel, que és una aula d'un institut, en aquest cas l'Institut Martí Franquès, que els estudiants, no, de l'ESO venen allí, els que volen venir, el servei és gratuït. Hi ha unes estudiants d'estar d'empresa de batxillerat, que és com si fos una biblioteca. Doncs ells se fiquen a treballar allí, si alguna pregunta la fan els de batxillerat, si venen algun company o companya del mateix classe o del mateix nivell de l'ESO, normalment són de primer, segon i tercer d'ESO, a quart no en tenim cap. Ara aquests dies doncs, hem fet entrevistes personalitzades amb alumnes de com han anat la primera avaluació. I realment es coincideix bastant tant el català, que per estrangers que han arribat i s'estan incloent a la nostra societat, com també hi ha la matemàtica, o les matemàtiques i la seva implicació en la física química, la tecnologia. Aquests són els reptes, a part de les socials o naturals, la física i química, per exemple, que costa entendre els conceptes. Doncs bé, aquí, en aquest cas, ho diem, ja que només poden assistir a estudiants del mateix institut per temes d'assegurança i de seguretat, però estem oberts de cara a que museus o biblioteques de tota Catalunya, que això ho vam presentar al segon Congrés Internacional de Pedagogia a la Seu d'Urgell, Andorra, a la Universitat d'Andorra, que es va organitzar el mes de novembre passat, que estem disponibles a qualsevol biblioteca municipal o museu, com se pot aplicar el sistema Coppel, per potenciar la cooperació en l'aprenentatge, basat en la neurociència. No? És tot un plantejament. Ara, aviat, farem reunions amb pares i mares per a veure com, des de casa, com se pot ajudar perquè els fills i filles doncs, puguin aprendre millor, amb més satisfacció i amb més curiositat, i que sigui una cosa més habitual, no? L'aprenentatge, la consulta, el Google, a veure, tot això, el món dels mòbils, internet, com ho veuen des de casa, i ho fem. I això està obert a tothom, està escoltant, que tingui fills o filles d'educació primària o secundària, l'ESO, no? I també de batxillerat, vull dir, o de formació professional, es poden posar en contacte amb nosaltres. nosaltres doncs, podem veure, entrevistar, sigui telemàticament o personalment, a la comarca, que pot ser a la Biblioteca de Falset, com pot ser pues, a qualsevol museu de la comarca, cada un dissabte, i allí doncs, faríem una sèrie d'exercicis que primerament ens ha de dir què és el que li costa o què és el que té de treballar, i en una hora, pràcticament en una hora, se pot fer una orientació aplicant pues, unes tècniques relacionades amb neurociència per millorar el rendiment escolar, però més que el rendiment escolar és el rendiment de les competències que necessitarem no sols ara, sinó d'aquí 10-20 anys. I sobretot ara el món, les Nacions Unides, estan programades pel 2030, aquest 2030, que ara estem a 5 anys vista, pràcticament, i que s'hi posarà doncs, com està tot el canvi del medi ambient, mediambiental, el canvi climàtic, com també l'educació i com està la marxa dels ensenyaments relacionats amb la igualtat, amb els drets humans, tot el que suposa la ciutadania, la col·laboració, la convivència, la seguretat ciutadana, etc. I això doncs, estem treballant-ho i qualsevol persona que estigui interessat ens contacta amb nosaltres i no sols amb aquest tema, sinó, per exemple, si té algun problema de dol o per una pèrdua d'un ser estimat o també consultes sobre drets humans, es pot posar en contacte amb nosaltres. Tot seguit, el contacte. Bé, el nostre contacte és a nivell correu electrònic info@coopel.org i Coopel escrit amb dos O's i dos P's referent a cooperació. Cooperació pel, però s'ajunta i Coopel. Dos os, dos pes, repeteixo, info@coppel.org. Si fiqueu la paraula Coppel a internet, trobareu molt, com si voleu ficar el meu nom és Josep Maria Ferran i Torrent, Ferran Torrent, estem en totes les xarxes socials, o com a causa Coppel per la Pau. I també podem trucar, escriure, no trucar, perquè si truquen tenim el mòbil en silenci, sinó que poden trucar, escriure al WhatsApp 619-7939-69. Repetim, 619-7939-69. I aquí un programa col·laborador a Ràdio Falset des de l'any 2008, més de 15 anys, al servei i a l'atenció dels prioritins i les prioritines. Aquí, priorem, Ràdio Falset. Ara, al mes de gener, posem en marxa la mentoria social. Què vol dir mentoria social? Mentoria social és un concepte que suposa que una persona resta disponible dins de cara a una associació que es dedica a fer mentoria social, com és, pot ser la Fundació Bofill, pot ser Quilòmetre Zero, pot ser Creu Roja, etc., que suposa doncs, acompanyar o un menor d'edat que ho necessiti, un menor o un extutelat. És a dir, una persona que està tutelada per la Generalitat com a menor i que després ja és adult, tant pot ser un menor com si és ja adult. I després també obert a tota la ciutadania que tingui, per un tal la Fundació Bofill ho fa a nivell de risc que pugui haver d'abandonament escolar als 16 anys, doncs, per mig de la mentoria social, que pot ser un home o una dona, vull dir, pot ser una persona que vulgui acompanyar, tindre contacte amb aquesta persona per animar-la, perquè no, a veure, vegi més sentit el que aprèn, coordinar l'escola, l'institut i la família, per exemple, en el cas doncs, de persones que tenen família, però que els fills o filles poden tindre risc d'abandonament amb absentisme fins als 16 anys. Després estan de cara a estrangers, a l'estrangeria, no? Que són persones que, a veure, persones que són responsables, que volen aprendre, que volen treballar, que busquen un habitatge, que es volen incloure a la nostra societat. Amb això, per mig de la mentoria social, aquesta persona té uns contactes periòdics, setmanals, normalment, i ajuda a que puguin avançar amb aquestes competències personals, no? Que és doncs, conèixer l'entorn, les associacions, etc. Això en aquests moments es fan en diversos indrets, però nosaltres, com a Priorem Priorat, que fem el programa, com la causa Copa per la Pau, ens oferim també, per si hi hagués persones interessades, nosaltres us podríem orientar perquè es pogués anar fent alguns casos o situacions al Priorat. Però, per un costat, necessitem voluntaris i voluntàries que vulguin ser mentors o mentores socials i, per l'altre costat, doncs, evidentment, si algun pare o mare té problemàtic que el seu fill i filla doncs, necessita alguna persona que coordini o que animi els seus fills i filles a que no abandonin l'escola obligatòria, doncs, ho poden fer, tant si són de la comarca com si són de fora. Ja quedaríem, només cal que contacteu amb nosaltres en el contacte que hem dit abans i buscant a internet Priorem Priorat, trobareu, també trobareu els nostres contactes com a Saradai, amb C, Saradai, C-E-R-A-D-A-I. Això el trobeu al correu, per mig del Google. I bé, seguim aquí al nostre programa, aquest primer programa 2025, un nou any que desitgem a tots i a totes les persones que estan escoltant en aquests moments i que poden després baixar des de la pàgina web a escoltar quan vulguin i d'on vulguin, quan vulguin i en tot arreu del món, des del Japó, la Xina, per internet se pot escoltar el nostre programa com qualsevol programa de Ràdio Falset. Priorem Priorat, Ràdio Falset. El Centre d'Estudis del Priorat ha hagut un relleu de la Junta Directiva. Ben aviat ja es dirà oficialment doncs, què tenen programat de cara a publicacions, que almenys la tramitació ja està en marxa. Ja anirem informant. Centre d'Estudis del Priorat segueix i seguirem. Centre d'Estudis del Priorat, un centre dedicat a recopilar, a fomentar, a animar la investigació social i històrica de la nostra comarca. Enhorabona als que han agafat la nova Junta. Gràcies a tots aquests anys com a president que he estat des del 2019 fins al 2024. He estat president. Moltes gràcies a totes aquelles persones que han col·laborat, que estimen el Priorat i que valoren els estudis, els coneixements i tota la informació de la nostra comarca. Gràcies a tothom. Gràcies amb tot el cor. I bé, en aquest trajecte del nou any 2025 ens veurem, ens podem escoltar altra vegada el dia dissabte, dia 8 de febrer, a partir de les 11 del matí. El dia 8 de febrer ens tornarem a trobar aquí en aquell lloc a escoltar Ràdio Falset, Priorem Priorat. I com hem dit, que aquest programa és mensual, es pot escoltar per baixada des del Postcat a la pàgina web, Priorem Priorat Ràdio Falset, es pot per antena directa o per internet també directa. Aquestes tres possibilitats es poden fer per escoltar aquest programa i per poder participar en aquest programa o fer consultes d'atenció confidencials amb nosaltres, que estem a la seva disposició sobre qualsevol tema de relacionat amb educació, justícia, societat i necessitats, interessos que un pugui tindre de la convivència, la seguretat ciutadana, etc. I, sobretot, també de cara al suport a estudiants, suport a les famílies d'estudiants, sobretot de primària, 5è, 6è, i l'ESO, que normalment és primer, segon i tercer, els més crítics, quan un fa quart també, però ja quart ja està solidificada una personalitat, una forma d'aprendre, ja comença a ser més difícil l'aprenentatge de grans canvis. Hi ha hàbits fets i costa molt més. I nosaltres aquí estem a la vostra disposició. I seguir, ja tanquem el nostre programa. Doncs bé, estem a la recta final. Avui ens acomiadem del primer programa 2025 fins al dia 8, segon dissabte de mes de febrer, 8 de febrer, a partir de les 11 del matí. Els esperem aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. I bon cap de setmana i endavant en aquesta pujada de gener, que tingueu sobretot salut i pau i amor a tots. Priorem Priorat, Ràdio Falset. Fins al mes que ve.